Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Les proves d'ADN han confirmat que el cos localitzat diumenge a Rianxo, a Galícia, és el de Diana Kerr. Els investigadors han comparegut aquest migdia en una roda de premsa extraordinària en què han donat detalls d'una investigació que des de la Guàrdia Civil s'ha qualificat de llarga i difícil i que correspon a un cas molt mediàtic des de l'inici. En plana política, Esquerra Republicana només preveu investir Carles Puigdemont, però ha reclamat avui a Junts per Catalunya que aclareixi com ho farà. El portaveu republicà Sergi Sabrià ha assegurat en unes declaracions a l'emissora RAC1 que la seva formació només treballa amb aquesta idea, la d'investir Puigdemont, i ha descartat també que pugui haver-hi unes noves eleccions a curt termini per manca d'entesa. És notícia també l'onada de protestes a l'Iran contra el govern d'aquest país. El balanç de les últimes hores és d'una vintena de morts en aquests aldarulls i 450 detinguts. Només aquesta matinada passada hi ha hagut 9 víctimes mortals, un nen, 6 manifestants i 2 policies. També és notícia que s'ha extingit un incendi forestal declarat en les últimes hores a Castelldefels i que ha cremat 7 hectàrees. Una espurna en una torre elèctrica o potser residus urbans s'apunten com les causes possibles d'aquest foc, un foc que no ha provocat danys personals. I la venda de cotxes a Catalunya va créixer d'un 7% l'any passat. Aquesta dada representa prop de 200.000 cotxes nous matriculats durant els últims 12 mesos. Segons el portaveu de la Federació de Concessionaris Faconauto, Raúl Morales, són bones xifres pel que fa a la confiança dels consumidors tenint en compte el context polític. El mes de desembre ha estat especialment bo, amb prop de 16.000 cotxes venuts, més d'un 8% d'augment en relació amb el desembre anterior. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb una nova edició del programa de Família i Educació, Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Paraules d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Internet i les xarxes socials han canviat tant les nostres vides que no podem mirar cap a un altre costat. Avui, a Paraules d'Amor, volem parlar de com educar els nostres fills en fer-ne un bon ús de la tecnologia digital en general i de les xarxes socials en particular. Perquè des del moment en què un nen es converteix en usuari de les xarxes socials, comença la intranquil·litat pels pares. Però és normal que el menor senti la necessitat de pertànyer a algun grup virtual on coincideix amb els seus amics. I és normal també que els pares li permetin. Avui dia és difícil trobar algun jove que no utilitzi les xarxes socials. De fet, l'oferta és cada dia major i per la facilitat d'accés i els múltiples avantatges que comporten, els joves s'introdueixen cada cop més aviat en aquest món, fins i tot abans de l'edat d'accés recomanada. Però tot i que ens trobem immersos en l'era digital, no vol dir que els fills sàpiguen fer un bon ús del fet digital. És responsabilitat dels pares i dels educadors facilitar que facin una incorporació positiva de la tecnologia i un bon ús de la mateixa. Des del primer moment en què un menor es connecta, necessita entendre que Internet és un camp sense portes. I molt millor si ho fa de la mà dels adults que l'acompanyin i fomentin un ús crític i segur de la xarxa. L'acompanyament, l'ús en família i el diàleg són condicions necessàries per educar en una bona gestió de la identitat en línia, protegint sempre la privacitat. I acompanyar també pot voler dir aprendre plegats. Perquè el perill no està a les xarxes socials, sinó en l'ús que fem d'elles, cadascun de nosaltres, i el que diem. Comencem.
Me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me arroba, arroba, robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Amb el tema musical Atrapados en la Red, del grup Tam Tam Go, encetem la primera part del nostre programa amb els nostres orientadors familiars, que ja sabeu que són orientadors familiars de l'Associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. Els tenim ja preparats, els saludem i els desitgem un bon any a tots. Aureli Villar, bona nit.
Bona nit i un bon any. No sigui que després amb el decurs del programa no ho diem, eh?
Això ho hem de dir al primer de tot. Gisela Pruna, bona nit.
Bona nit i bon any també, bon any.
I en Josep Maria Dei. Josep Maria, bona nit.
Molt bona nit i bon any també, sí.
També tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, que li desitgem un bon any també des d'aquí. I qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Avui parlarem de xarxes socials, Aureli, de com educar els nostres fills a fer un bon ús del tema d'internet i del tema xarxes socials. Sí. No és fàcil.
No és fàcil, però el primer de tot és ser conscients de que vivim amb el món que vivim. Per tant, si un sempre donem aquí criteris d'orientació familiar, perquè aquest és el contingut del nostre programa, no? Si educar és preparar per la vida, doncs una vida que sigui real. I les coordenades d'avui dia són aquestes. És a dir, que a l'últim programa que vam fer, que va ser parlar del Nadal, jo recordo, vaig dir, bueno, estem celebrant una fita que divideix la humanitat en dos períodes, abans i després de... vaig parlar d'abans i després. Ara, quan estaves parlant la teva introducció, dic, doncs mira, avui podien dir que es podia parlar d'abans d'internet i després d'internet.
Exacte, efectivament. Dir, hi ha una abans
d'una altra manera, vull dir, jo parlava d'un tema transcendent, aquest té una altra descendència. Què vol dir? Que ara estem en aquesta segona. I com que estem en aquesta segona, tot el que sigui fugir d'aquesta realitat no és educar per la vida. És educar per, doncs, per una situació hipotètica, posar els fills en una bombolla, que no se n'entén de què passa fora, però algun dia sortirem fora, i aleshores pot ser pitjor el remei que la malaltia. Mm-hmm. Per tant, jo crec que amb la teva introducció, més o menys ho has anat dient, no?, però vull dir que ja d'entrada és el punt de partida dels pares. Vull dir, no podem fugir. Ara parlem dels perills, d'això en parlarem.
Clar.
Però vull dir...
I no és dolent, és a dir, no és dolent, oi?
O sigui, a veure,
és
principi,
un bon ús.
Bueno, no diguem res si ara... El que passa quan es parla d'aquests temes des del punt de vista educatiu, sempre es posa l'accent amb la cura que hem de tenir per no acabar amb els perills. Per què? Pues perquè realment els perills són tan greus. L'altre, mira, doncs la cultura que adquireixen, les possibilitats que tenen, doncs, de millorar professionalment o culturalment, va, mira, això, a més, juga a favor, no? I, per tant, sempre es posa l'accent amb lo negatiu. Però, una vegada dit això, a mi el que em sembla que és important és dir, ser conscient que un plantejament que es clogui que això és la vida actual, doncs t'equivoques, estàs parlant d'un altre tema, vull dir, no serveix per res, no estaràs educant, estaràs preparant a uns fills, hipotèticament, per una vida que no es trobaran. O sigui, és un meu punt de vista, vaja.
Gisela.
Amb el que deia a l'Aureli, que l'altre dia vaig trobar una nena petita i li vaig dir, què vols ser de gran, no? La típica pregunta. I em va respondre, de gran jo vull ser youtuber.
Influencer.
Dic influencer, clar. No? Instagramer. I em vaig quedar pensant de una nena que tenia 10 anys, No en tenia més. Dic, clar, abans preguntaves i no... mai et dirien això. Això és una manifestació de quan ha afectat les xarxes socials a la societat d'avui en dia. També a mi m'agradaria dir que les xarxes socials és una eina que dona poder a tothom. A tothom, a qualsevol persona. No fa falta haver fet una gran cosa, un gran descobriment, tindre una trajectòria professional espectacular, no. Qualsevol persona, des de casa seva, pot influir en el món. I jo em quedo amb això, que si utilitzem bé les xarxes socials, podem fer molt de bé, perquè el poder de difusió que hi ha és impactant.
Josep Maria.
Aviam, jo ja saps que sempre...
Aviam, què diràs, aviam.
Ja saps que sóc...
Ens preparem.
Estem aquí mirant-te fixament.
Aviam, premissa prèvia. O sigui, el món d'internet és fantàstic, meravellós, apassionant. Entre altres coses, perquè la net generació, que n'hi diuen ara aquests... Aviam, tots els nostres fills han nascut ja dintre de l'internet. Amb la qual jo ho sento molt...
Ja són nadius digitals.
Efectivament, seré molt contundent, però vull dir... El pare que es negui a que el seu fill pues, tingui mitjans de tecnologia, de noves tecnologies, o que no es connecti a internet, s'està equivocant greument, perquè, bueno, és igual, ho farà d'amagat, ho farà... És a dir, és un món que s'ha de viure, eh? Ara, dit això, por no, però consciència de risc sí. Perquè, clar, com totes les coses, té meravellositat de coses bones, com deia la Gisela, és fantàstic, però dius, home, el món d'internet, les redes socials, bueno, pues, per què no crees tu un grup o una pàgina per ensenyar bons consells? Per exemple... Jo recordo un col·legi que l'any passat, el treball aquest d'estudi de les nenes de batxillerat, consistia en això, en crear un blog o crear un d'això per crear tendència i donar bons consells pues, de moda als adolescents. Fantàstic, tu! Té moltes eines bones. Ara no hem de... Porto quatre dades. hem de ser conscients que la situació és delicada. Uh-huh. Per això et dic, mai uns pares poden intentar saber més que el fill, ni amb mòbils ni amb noves tecnologies, però, clar, tampoc hem de baixar del guindó. Resulta que hi ha un 7%, només hi ha un 7% de pares que controlen les pàgines que els seus fills visiten.
Clar, error.
Home, perquè, mira, jo amb una xerrada d'un curs d'aquests d'orientació familiar, em vaig trobar amb un pare, em va dir que, clar, que això de controlar-li les pàgines que visitava era violar la seva intimitat, no? Clar, jo molt de carell me'l vaig mirar i vaig dir, escolta, si tu tens una filla de 12 anys, de 14 anys, i veus que cada dia es connecta amb una pàgina d'aquestes d'anorexia i de bulímia, tu faràs veure que no ho saps i la deixaràs continuar fent o faràs alguna cosa? Clar, resulta que quan parles d'estadístiques parles d'Estats Units. No, no, escolta, un estudi, l'últim estudi fet de l'any 2017 a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Aquí, eh?
Aquí al costat.
Aquí al costat. Bueno, doncs, el 50,9% dels nens als 11 anys ja tenen mòbil. I el 70% als 12. Vale? L'edat d'inici promig de mòbil, segons un altre estudi de Montsant, ja és de 9 anys. Dels quals el 40% dels de 9 anys ja tenen creat un perfil en una red social.
Mhm. Amb 9 anys.
Amb 9, aviam, jo entenc que la vida social d'un nano o d'una nena de 9 anys és molt activa i necessita mòbil i estar a la red social, però, escolta tu, que estem als voltants de que vinguin els reis, perquè jo sóc d'aquests que encara crec que amb els reis el Papa Noel està molt bé, però els que valen són els reis mags, no? Però, home, no cal que els regalem una tablet, un mòbil. Els podem regalar un monopoli, un joc de... per compartir, aviam, existeixen altres coses, m'entens? I resulta que el 72% d'aquests que estan en redes socials i tenen mòbil ja reconeixen, estadísticament, en aquest estudi, que han rebut algun SMS, o bé invitant-los a algun joc d'atzar, o bé invitar-los a algun sorteig, o bé fent-li ja, a nivell de col·legi, alguna mica de bullying, amenaçant-lo, fustigant-lo d'algun company de classe, no?
Això és el perill, Aureli, el ciberbullying també.
Sí, bueno, però és que el problema està en que els pares han de fer hores extres ara. No sé, no vull que ningú ara tanqui el programa i dir no, ja tinc prou deures, no. Hores extres, no. A veure, estic exagerant una mica. Però, així és quan parlem. No, és que avui dia els nanos, doncs, la majoria tenen mòbil i tal. Clar, dir això, no costa res, si ho dius. Però quan dius això vol dir que tenen pornografia, si volen, al moment, eh? Que diu això, el que deies tu de la bolina... O sigui, el moment, vull dir, no han de fer cap cosa rara. És el moment, és apretar un botó i ho tenen. Això que vull dir, que o realment preparem molt bé, hi ha una bona comunicació, tenim l'oportunitat de parlar de moltes més coses, i no limitar-nos a dir xarxes sí, xarxes no, mòbil sí, mòbil no, que última hora mòbil en tindran, que última hora les xarxes entraran, que última hora col·laboraran, sinó quina formació estan rebent, quins exemples estan vivint, quina comunicació de temes amb el sentit més ampli, que es poden parlar amb tranquil·litat amb els fills. Temes vol dir allò que m'he trobat amb una nena que fins d'avui m'ha parlat. Temes que permeten influir, ajudar a donar bons criteris. Aleshores, si això no es fa... Tot l'altre, bueno, doncs mira, el pare que tingui més cura, doncs mira, millor tancarà la televisió, no diré televisió, tancarà el temps, no?, una mica, però com puguin...
Ho faran.
Ho faran. Per tant, jo no volia trencar el tema, simplement que quan parlem així olímpicament, no, i tenen un mòbil, o tenen, bueno, doncs si tenen un mòbil, tenen la possibilitat de tot. A partir d'aquí, callo, ja podeu seguir.
Deixa'm dos idees.
Que no estic en contra, eh? No, suposo que ho entès la idea.
Totalment a favor. Però, per exemple, un repte que faig als pares que ens estan escoltant. Ho dic perquè aquests dies de festa, doncs, allò, home, vulguis o no, doncs, vas amb els nanos a algun restaurant i tal. Ara és fantàstic. Perquè ara pots anar a qualsevol restaurant i les famílies amb fills hi ha una tranquil·litat absoluta. Ara a mi em dóna molta pena. Perquè veig el matrimoni jove, que ells dos, bueno, van menjant i descansen i no es parlen massa, i veus un nen petit amb el mòbil del pare i una nena amb el mòbil de la mare. Però no estic parlant de nens de 9 anys, estic parlant de nens de 4 o 5 anys, que potser van amb la tablet petita. Uh-huh. Ara, clar, és fantàstic, perquè no es borregen, no corren per allà, no es barallen, no es peguen, amb la qual el dinar és tranquil.
Clar, per comoditat dels pares.
No, perquè llavors la segona part és, ara que aquests dies, que encara estem de mig de vacances, tots desitjant no que comenci el col·le, perquè ja tornem a la normalitat, bueno, que havent anat a casa les mainaderes virtuals, eh? Uh-huh. Posar el nen a la banda, ah, ho té, té la play, guapo, posa't allà, i les hores és igual, perquè jo me'n vaig a treballar, però tu no facis nosa a la noia que ens ajuda o porta't bé amb la mare, eh? O amb el pare, eh?
I després...
Aquestes són les coses que ens hem de plantejar.
Clar, i el tema també de que... El fet d'estar a una xarxa social, els nens donen informació privada a tothom. És a dir, mm-hmm. ells no vigilen amb qui estan compartint aquesta informació.
Això és completament veritat. L'altre dia estàvem a casa d'una amiga i estàvem fent fotos i va dir no pengeu fotos de casa meva. És que s'ha d'educar una mica amb la intimitat, en mm-hmm. el pudor de... Ho haig de publicar tot. I a més, una cosa que a mi... que m'espanta, no?, que la gent té com dues vides, la vida de la xarxa i la vida real. Nosaltres a la xarxa pengem una foto, per exemple, i li fiquem filtres. Després busquem... No ens val qualsevol foto, no? Ha d'anar a la llum d'una manera, s'ha de veure un estil de vida, vols comunicar com ets o com t'agradaria ser. Mm-hmm. Llavors això és molt important, de la xarxa s'ha de publicar coses reals, del dia a dia. No vulguis ser una altra persona, perquè... estan havent molts models que els joves segueixen de xarxes de vides que no són reals i després se les creuen i viuen aquella vida o volen viure aquella vida, no? Són com els seus ideals a seguir.
Mira, doncs, amb el tema de les redes socials que podem pensar, potser diu el Facebook, segle passat, eh? Perquè el Facebook ja està en desús.
Ja ha passat de moda.
Ara tenim l'Instagram...
Que és lo más.
I el Snapchat, que això ja és fantàstic perquè pots penjar la foto més bàrbara perquè en segons es borra. Però, clar, a l'Instagram inclús que queda, clar, tu has de posar una foto que agradi, que et mirin, amb la qual també busques un tipus de postures, un tipus de vestuari. I amb això que dèiem de la informació, és fantàstic. Els Mossos d'Esquadra estan esparverats perquè els fills diuen, mira, escolta, al cap d'any ens anem a la Cerdanya, tu. Deixarem la clau a sota de l'alfombra a la part de la dreta. Ja no cal donar més informació perquè arribis i et trobes al pis buit. No, però que va en sèrio, això. O sigui, donen tot allò. I com està al pati, em sembla que s'ha de ser una mica prudent. I molt d'acord amb el que diu la Gisela, o sigui, aquesta doble vida, o sigui, la falsetat de molts adolescents que ells, per el que sigui, o són més tímids, o són més... I, bueno, i es munten un perfil o un Instagram que dius, bueno, és que sóc el rei del món, és allò que dius, com allò que quan xateges per internet, tu, i jo no sé, alguna vegada ho he fet per feina, per buscar un xat de gent jove, tu, totes són roses, mones, no n'hi ha... M'entens? Clar, com que ja és l'anonimat i no veus res, és tot meravellós, però després el món real és un altre, eh?
No, perdona, és que a mi em sembla que és molt interessant, estava dient, però havia avançat la Gisela, perquè quan parlem d'altres temes, no sé, educació per l'amor, la sexualitat, etc, el tema de la intimitat no es valora avui dia i té molta importància. Té molt que veure amb la dignitat de la persona, la categoria humana. És a dir, una persona que manifesta... la seva intimitat demostra que no valora, no és conscient de la seva dignitat. I moltes vegades et trobes, per televisió mateix, no?, en programes, de gent que explica el que li ha passat. Amb la primera dona vaig tenir aquest problema, amb la segona, i expliquen tota la seva història. I a més, m'ho expliquen a televisió espanyola, o a televisió, al món ho expliquen. Clar, i això es pot posar de moda, i un pot creure que això és normal. Això no és normal, encara que sigui molt freqüent. Això... denota que aquesta persona no és conscient que una de les coses que l'home té de més dignitat és la seva intimitat. I hi ha coses que dintre del matrimoni no tenen sentit la intimitat perquè són matrimoni, perquè és seu l'un de l'altre, però que no ha de sortir, diguéssim, de l'àmbit del matrimoni. I qui diu del matrimoni, a l'àmbit de la família, és una mica més gran. I qui diu de la família, a l'àmbit d'algun amic que és molt, molt amic i, per tant, per lleialtat, tu no expliques coses al teu amic. O sigui, clar, tot això, amb les xarxes, es perd. Perquè com que la moda és posar fotografies, explicar coses, t'estàs carregant això que així, una mica de sobte estava dient la Gisela, però el pudor. I sembla el pudor, això què vol dir? Però el pudor és una virtut, una qualitat que és com una defensa de la nostra intimitat. I per defensar la nostra intimitat, a la persona... que és poderosa, lluita. Jo no explico qualsevol cosa, qualsevol veí, ni explico, etc. I això s'ha de vetllar. Eh? I amb el cas concret del tema que tenim, que estàvem parlant avui, de les xarxes, bueno, si a més això ho fas arribar per les xarxes, en el món estàs obrint la teva... No, el pudor està obert per tothom, no tens cap intimitat.
I enllaçat amb això, ens pot passar factura, perquè no hem d'oblidar que tot el que es publica a internet o a les xarxes socials queda. I amb això estem contribuint a formar la nostra identitat digital, que potser avui dia no en som conscients, o els nostres fills no són conscients de que publicar una foto avui no passa res, però demà potser es podran penedir perquè no serà bo.
Que dos idees. No solament queda, sinó que és propietat d'ells. És a dir, a mi m'etiqueten amb una foto en una red social que jo no vull, jo poso un contacte amb la red social i aquella foto la treuen, la desetiqueten, no? Però és propietat seva perquè s'ha publicat, amb la qual la poden penjar on vulguin del món mundial. Segona, ja sé que ara, com que parlem de nens adolescents, això ens queda molt lluny, però que sapigueu que qualsevol empresa multinacional avui...
Busquen.
Evidentment, busquen. El Departament de Recursos Humans, el primer que fa amb un procés de selecció quan en queden 3 o 4 és dir, aviam aquests... Sí. Vamos, jo conec un cas concret d'una mitjà de certa edat, però que era un tio molt seriós, molt d'això, però que, en fi, els caps de setmana, doncs, en fi, es convertia en una altra cosa, no? I va arribar amb un procés de selecció important. Estem parlant d'una direcció comercial d'una multinacional, I es van quedar a l'altra. I a més li van dir, no, xatos, que hem estat mirant el teu perfil. I, clar, en fi, això no és seriós.
Vull dir, evidentment.
Al tanto, perquè, clar, potser ara som joves i no som conscients, però el dia de demà ens arrepentirem. Una altra idea, i amb això ja... aviam... A mi se m'ocorreix una cosa, ja sé que pot semblar una mica tonto, no? Però jo baixo, a baix al carrer, el meu fill, la meva filla, me'n vaig a la granja que tinc al costat de casa, entro allà, veig una taula, un senyor allà sol, m'assento i li començo a explicar la meva vida. Oi que és una mica estrany, que no ho faria, però en canvi ho estic fent cada dia. Perquè, clar, jo quan entro en una red social clico el meu amic, però llavors accepto els amics del meu amic que no conec i que no en tinc ganes. Jo de vegades, si he estat en alguna sessió d'aquestes amb noies de batxillerat, diuen, no, és que jo me pongo una foto bonita en mi perfil, perquè así me clican 300 chicos, entonces yo los veo y elijo con cuál conecto. És com una forma de lligar, no? Pues escolta, em va costar fer-los entendre que, aviam, que hi ha altres maneres, m'entens? Que no anem bé. Aquest és aquests perills que els pares, d'alguna forma, clar, han d'educar ja de petits i dir... Prohibició de l'ús d'internet de petits. No, quan abans millor.
Sabem qui comparteixen ara, aquestes imatges, clar, perquè pot ser perillós. Bon ús,
perquè, com tot, internet té meravellosos bon usos. Però, com deia també l'Aureli, amb el tema de la pornografia i amb altres, en té de dolents. Bueno, doncs hem d'ensenyar a navegar. I hem d'ensenyar a navegar i hem d'afrontar aquest tema a diari amb els nostres fills i donar criteri.
Sí, la dependència no només és dels joves, sinó dels grans. O sigui, ja moltes vegades vas a un restaurant i la gent està tot el grup parlant o connectant o ensenyant la foto d'on estan dinant i què estan menjant. També m'agradaria parlar de la dependència, no?, de les xarxes socials. Jo crec, l'altre dia, en una conferència, sentia que deien és que afecta fins l'estat d'ànim. Tu al vespre arribes a casa, mires quants likes tens... I si són menys del que t'esperaves, et vens a baix i et preguntes, i per què? I que no ha agradat la foto? O has de pujar una altra foto que sigui una mica més suggerent o que expliqui més bé què estic fent en aquest moment o com et sento, no? Hi ha molts, per exemple, al Facebook, ahir em vaig donar compte que el titular inicial és «Explica com ha ido tu dia». Clar. Explica... Tens gent per explicar-li com ha ido tu dia, no? Dic jo, no sé.
Efectivament. Aureli.
No, jo que també una cosa que hem de rebentar les mitjanes. Mitjanes vol dir que sí, dius... és que la majoria dels nens avui dia, jo sempre insisteixo des del punt de vista de l'orientació familiar, és que tots ja tenen mòbil tal, a partir de tal, i a més tots veuen... Unes... Bueno, el que fan els altres és el que fan els altres, eh? Ningú ha dit que això sigui bo. Per tant, si allò que no és bo és molt freqüent, nosaltres hem de lluitar perquè sigui menys freqüent amb el cas nostre. És a dir, és que els nostres fills sempre a l'hora de sopar, sempre sopen doncs possiblement, mira, veus, això és una cosa que podries trencar, no és tan difícil que no sopin amb l'ordinador. És a dir, que no tinguin ja és una mica treure's del món.
Sí.
Però o sigui, allò
potser
que dius...
Anar limitant.
Hi ha coses que la mitjana nacional, la majoria dediquen... Per exemple, a vegades diu, un nen de 5 anys, no sé què, veu, de 5, o 8 anys, veu 2 hores o 3 hores a la setmana. Bueno, doncs, al dia de televisió. Pues, no parlem de televisió, però quan es deia això, dic, bueno, pues, escolta, però això és dogma. Qui ha dit que ha de veure 3 hores? En millor cas teva pot veure una. o una i mitja. És a dir, la idea és, què puc trencar? Perquè, clar, amb altres temes, abans posava l'exemple, que no fas això, doncs si un riu està contaminat, és que molts nens van a banyar-se al riu. No deixeu banyar el riu, el nen, no deixes que es vagi a banyar el riu. Perquè està, perquè està contaminat. Dius, que, és que hi ha molts nanos que es banyen. Doncs tu no et banyes. Clar, això no es pot extrapolar a tot. Hi ha algunes coses que dius, sí, sí, sí. Però això no, mira, el riu no. Doncs trencar aquestes mitjanes, de dir, és que la majoria... I clar, vas dient, la majoria dina amb l'ordinador, la majoria, clar. Aleshores, arriba un moment que s'apropa més la teva vida a la majoria que el que tu creus que hauria de ser. Per tant, penso que trencar, quan un trencar, el que estic dient, a veure, això hauria de ser zero. No podrà ser zero. A on em puc quedar?
Etcètera. Ojo, i pares valents, perquè ja sabem que el truc aquest de tots el tenen, tots hi van, maïlles del món i de la societat, on deixarà sense amics, tot això és mentida, perquè després resulta que garanteres i ni tots el tenen, ni tots van, etcètera, etcètera. Llavors, per exemple, idees ràpides, com tu molt ben deies, a l'hora de sopar, que normalment pot ser l'únic àpat que fas en família, no? Mòbils fora de la taula. Però això inclueix el pare i la mare, No, trucada de feina...
Això fins aquí hem d'arribar tots, perquè si no ho fem...
No, és que n'hi ha que agafa el pare i diu, no, és que jo el necessito...
Sí, molt ocupat.
Tots fora. Després, una altra idea que donem molt, que vamos, que el farem patentat, és el que diem el pàrquing de mòbils. Perquè a la nit, el mòbil, a sota el coixí del nano o de la nena, no es carrega prou bé, no dona totes les energies. Entre altres coses, perquè, clar, llavors pots enviar WhatsApps a les 3 del matí i estàs... En canvi, si tu agafes i compres una tira d'aquelles d'enxufes llarga o quadrada i al dormitori dels pares l'enxufes i poses allà tots els mòbils a carregar, escolta, al dematí estan tots a tope, a 100%, i fantàstic. Però a la nit hem dormit tots. És una idea perquè algunes famílies se la plantegen.
Després, com podem els pares revisar, sense entrar en la intimitat dels nostres fills, revisar el que estan veient, les pàgines que estan visitant? Això ho podem fer?
Molt
no
fàcil.
Ho podem
Mira,
fer?
A partir d'avui, ja fa cosa de 15 dies, un mes, ho podem fer inclús jurídicament. Perquè hi ha hagut una sentència recent d'un tribunal que ha dit que si el nano és menor d'edat, els pares tenen tot el dret a revisar-los el WhatsApp. Ja, potser és una cosa més directa, però avui en dia, i és una cosa que recomano als pares, respectant la llibertat de l'adolescent o el que tu vulguis, quan el nano es fa gran, oi que li piques a la porta per entrar a la seva habitació? Molt bé. Però tu pots tindre un programa perfectament, a més, accessible i molt baratet, que et permet veure les pàgines que els teus fills es connecten, inclús ni que borrin l'històric de l'ordinador.
Ah, sí? Ni que borrin?
Sí, això existeix.
Ah, sí?
Amb la qual cosa, i escolta, jo penso que com a medida de precaució, perquè com a pare la meva obligació és educar els meus fills a qualsevol edat, amb la qual la meva obligació és, home, no cada dia, però si de tant en quan, i si jo veig que un fill o una filla està en una pàgina d'aquestes, de, jo què sé, de com fabricar bombes o com... M'entens? Qualsevol animalada d'aquestes, dius, home, potser que parli...
I després veure qui segueixen, perquè potser segueixen perfils falsos de gent, no sé, que no tenim ni idea de qui són, i hem d'estar a la guai de a quines persones poden seguir els nostres fills.
No, i parlar amb ells i donar aquest criteri, perquè, escolta, això és una realitat, és un exemple tonto també, però, no sé, a la meva època a mi em preguntaven qui és el meu líder, no? Jo deia algun pintor, algun militar, algun evangelista. Ara li preguntes a qualsevol nano d'aquests qui és el teu líder, pues el del Sálvame, el de l'Operació Triunfo, el de la Voz, o qualsevol...
Influencers, aquests youtubers que fan vídeos.
Sí, a mi el que deia el Josep Maria, no sé si perquè m'enganxa més a la, que fa poc que ho he viscut, em sembla bastant violent que els pares vagin a aquest punt de la intimitat. Jo crec que s'ha de donar les eines, confiar en els fills, perquè són molt espavilats, o sigui, ja trobaran la via. Si ells volen fer qualsevol cosa, ja li demanaran el mòbil a un amic o s'aniran a un locutori. O sigui, jo crec que és... molt important donar-los les eines perquè ells triïn. És veritat que has de supervisar, però un excés de supervisió, al final s'aniran.
L'objectiu aconseguir és, planteja la pregunta, tu creus que el teu fill o la teva filla, qualsevol malifeta que fes, te l'explicaria? El 90% dels pares diuen, no me l'explicaria. Houston, tenemos un problema. Hem de crear aquest ambient perquè siguin els propis fills els que ens ho diguin i ens ho consultin. Però per això hem d'estar oberts, eh? I quan hi hagi una cosa grossa, doncs potser hem de disminuir el càstig o hem de reflexionar més per obrir aquesta ventre. Dir, no, si tens un problema greu, vine a casa, que a casa t'estimem i el solucionarem, m'entens? Però, mentrestant, per si acaso, si veiem un canvi, sobretot, aviam, en condicions normals poden no tant, però veiem un canvi d'actitud amb aquell nen, amb aquella nena. Què està passant aquí?
Que no s'aïllin a l'habitació, moltes vegades s'aïllen.
O hi ha amics nous, o estem tot el dia tancats a l'habitació. Cuidado, aquí està passant alguna cosa. Doncs hem d'intentar esbrinar què està passant.
Llavors, penseu que els pares hem de ser amics virtuals dels nostres fills a les xarxes socials? Els hem de seguir? Això els cohibirà a l'hora de publicar ells segons quines coses?
Bueno, el que és important és no trencar la confiança. Vull dir, no fer res que trenqui la confiança. Una vegada... És molt difícil donar criteris molt clars sobre això. A vegades es costa una mica, eh? Però és bo saber on estan els límits. Per exemple, és important un principi pedagògic. No arriba tard. Molt important no arriba tard. I no arribar tard vol dir que si tu veus coses rares, ara estàs parlant, la nena no sé què, deu ser, i a millor resulta que si no fas res, quan et dones compte de que està que la nena ja està ficada en una xarxa de bulímies, no, aleshores ja has arribat tard.
Ja és tard.
Per tant, sempre que no arribis tard, sempre que no trenquis amb la confiança, sempre que vegin que els teus fills, quan dones un pas, ho fas perquè els estimes i no per voler... per tafaneria, sinó perquè els estimes, a veure com ho muntes. Però, sobretot, no arribis tard. Sobretot, intentant que la comunicació sigui molt bona, perquè si no hi ha comunicació, doncs
L'has d'oferir, perquè, aviam, un exemple també. Aviam, si de repente el teu nano, que és normal o tal, et ve un dia rapat i amb un tató a la cara, dius, home... Li ha passat,
algo ha passat.
Algo ha passat. No arribem a aquest extrem, perquè potser està, és el que diu l'Ernest, està passant. Llavors, anem una miqueta al tanto, en aquest sentit, entens? Estiguem una miqueta a l'aguait de l'assumpte.
Gisela.
Jo, així com per acabar una mica, m'agradaria dir que hem parlat molt dels perills, de les distraccions, però també no ens oblidem del bon paper que fan i de que si alguna persona té alguna cosa que explicar, que veu que farà un món millor, que s'animi a fer-ho, perquè aquesta és la plataforma.
I una altra cosa, un repte pels pares, ja inclús per nanos més petits, no tan adolescents. No hi ha afició de cap nen o nena que no tingui un joc divertidíssim per internet. Vinga, animem-nos a pares. Per exemple, jo una família m'explicava un pare que a aquells els agrada la natura i tal, doncs un joc de que plantaven el seu hortet, no? I vinga, cada un tenia el seu i anàvem fent. I un nano a l'hora de sopar li deia, papà, se t'han mort les patates que hace dos dies que no riegues. Jo què sé, m'entens? Hi ha aquest món real fantàstic, perquè clar, si ensenyem els nostres fills ja de petits a les utilitats que tenen d'internet, ja no és una que dic... em connecto, aviam què trobo. No, ja vaig a buscar allò bo perquè em diverteix, em dona informació, etc etc.
I obrir altres alternatives, per exemple, l'esport. Vull dir, el fet de que tingui més possibilitats de dedicar a esport, a l'art, al que sigui, activitats culturals, teatre, allò que agrada, probablement, home, doncs està la cosa molt més repartida. En canvi, pot donar-se el cas extrem, que no és tan extrem, del noi i la noia que es tanca a la seva habitació i vinga, i la seva habitació és el seu santuari, eh? I que última hora amb el mòbil i la seva habitació i les seves coses que fa allà, ja no necessita gaires coses. I aleshores això tampoc és bo. No és bo perquè la comunicació
I
no...
I què podem fer els pares?
Els americans quan... ja li han posat nom. Es diu bedroom.
Com?
Sí, bedroom. És el nom americà del nano que converteix la seva habitació en el seu habitacle de vida diari perquè només necessita el llit per estar estirat i l'ordenador per estar navegant.
Clar, però quan ens trobem ja no en un cas així, què hem de fer? Limitar-los i els hem de treure? Què fa un pare?
El que és molt important, abans havia dit d'arribar a temps, però hi ha tres coses que acostumo a dir en general, i en aquest cas només he agafat una perquè no sabia que faries aquesta pregunta. Una és... una mica no donar-se en compte de que tot sempre ha passat de tot, està de tornada, vull dir, un jove és jove i està de tornada, no ens hem d'escandalitzar de res, i això va molt bé, de molta serietat. Segona, arriba a temps, i l'altra molt important, saber trigonometria. Quan dic trigonometria no vol dir trigonometria,
no.
La distància entre dos punts geomètricament és la línia recta. Amb l'educació dels fills, amb orientació familiar, no és la línia recta. Has de donar cap amunt, cap avall, cap avall, i has de triangular. I si vols arribar al punt B, de vegades has de passar pel C, pel D, pel H, i fer triangles, triangular. I això vol dir saber trigonometria. I probablement amb aquest tema has de saber molta trigonometria.
Hem de tranquil·lament els nostres fills, assegurar-los i que ells vegin que els estimem pel que són, com a persones, amb la qual qualsevol problema greu que tinguin, que l'expliquin a casa, que confiïn, perquè rebarà el càstig, però tindrà l'ajuda.
Efectivament, Josep Maria. Ho deixem aquí perquè se'ns ha esgotat el temps. Moltes gràcies a tots tres. Ens trobem la setmana vinent i bon any.
Bon any i bons reis.
Bons reis.
Exacte.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella. YouTube, Twitter, Facebook too. I feel like getting closer to you. I used to be strangers, but now that's not true. Because I read and hear all about you. It does not matter if you don't reply. I know we're friends now, that's no lie. Always say good morning, hello and bye. I know where you go, how you feel and why. Google Plus, Flickr, Spotify. So many out there for you to try. Put your life on the web and you will find minded people all have a good time. And ever since you entered my life, I don't feel alone anymore. So go on and YouTube, Twitter, Facebook me. That's the way to get closer, you see. We used to be strangers, but now that won't be. If you subscribe and get back to me.
L'avanç de la tecnologia permet que milers de nens i joves accedeixin fàcilment a internet. Això pot ser bo, però també obre centenars de portes que poden posar en perill la integritat dels fills, que no sempre adverteixen el que s'oculta de l'altre costat de la web, especialment quan s'enfronten a les xarxes socials. Per als nens i joves, l'ús d'internet és un fet quotidià, però aquestes xarxes plantegen un seguit de problemàtiques a les quals els nens i les nenes no estan habituats. La protecció de dades i la identitat digital, les informacions falses o l'assetjament són alguns dels perills de la xarxa que els infants sovint no saben identificar. És per això que pares i educadors han de treballar per inculcar-los valors digitals com la responsabilitat, l'ètica o l'empatia. Per parlar avui de xarxes socials tenim al programa a la Gemma Codina, experta en tecnologies de la informació i la comunicació, qui també és orientadora familiar i la cap de tecnologia de l'Escola La Vall, on imparteix sessions pràctiques, tallers i conferències tant als pares com als alumnes. Gemma, molt bona tarda, bon any i gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda nit de dimarts.
Bona tarda, Sandra. Estic supercontenta de poder estar aquí amb vosaltres i bon any també.
Gràcies. Gemma, ens trobem endinsat ja en una nova realitat, que és la realitat digital, i als pares se'ns acumula la feina. Fins ara teníem unes tasques educatives i sembla que ara, en aquesta difícil tasca d'educar, ens hem d'implicar en el que és l'educació digital dels nostres fills. Igual que els expliquem com han d'actuar amb els seus amics, com que no han de travessar els semàfors en vermell, doncs també els hem d'explicar i els hem d'educar en temes digitals. Com ho fem els pares, això? És una cosa que no és fàcil.
Mira, jo el que et diria primer de tot és que simplement que t'ho plantegis ja és el primer pas per fer-ho, no? O sigui, ens pensem nosaltres que per tindre aquesta diferència d'edat i que ens esborda aquesta tecnologia que va tan ràpida, doncs hem de deixar que ells vagin sols, no? I jo penso justament que és el contrari. Igual que ens preocupem doncs, per quins amics van o quines pel·lícules veuen, doncs també ens hem de preocupar per què fan o què deixen de fer a les xarxes socials o amb els dispositius mòbils, que cada vegada són més i més variats. No? Uh-huh. Per tant, jo diria, el primer pas és estar amb ells. No? Si són petits, doncs ells també ho desitgen, perquè no hi ha res millor que amb un nen de fins als 8, 10, fins i tot 12 anys, passar una bona estona amb els pares. Uh-huh. Que compartim aquestes estones amb ells mentre ells estan amb aquestes tecnologies. No? Ja quan són més grans i més adolescents ja ens costarà. Per tant, si ho fem abans, ja és una porta que hem obert i la relació amb ells serà molt més fàcil.
Quins són els riscos per als joves d'estar a internet i a les xarxes socials?
A veure, jo sempre començo dient que tot aquest món és un món meravellós, és un món que, com tot, si està ben utilitzat, és una finestra, és un sac d'oportunitats que tenen, i és el seu món, és el món que trobaran quan siguin homes i dones i estiguin en el món laboral. Per tant, comencem dient que tota aquesta voràgine de dades que tenen internet, totes aquestes xarxes socials, en principi no hem de considerar doncs, que són dolentes, no? Sempre i quan les utilitzem, com tot, correctament, no? Aleshores, jo diria que el que hem de fer és, igual que ens preocupem doncs, perquè tinguin unes hores de son, doncs preocupar-nos també perquè tinguin unes hores d'ús i unes hores de desconnexió, no?
Llavors, hem de limitar el temps, els hem de marcar hores, de dir, mira, passaràs tanta estona avui veient o entrant al teu Facebook, al teu Instagram, els hem de marcar una mica.
Jo crec que sí, o sigui que quan són així de petits els has de dir, pues, ara toca estudiar, ara toca fer deures i ara pues, et deixo un rato jugar i un rato on tu estàs en un lloc que jo també et veig, no? Perquè d'aquesta manera ens evitem doncs, sustos que poden existir que nosaltres ni percebim, no? I per tant, doncs, que estiguin en un lloc on pues, si tu ets la mare i estàs per allà fent coses, pues, el veus. Si ets el pare, doncs, veus també pues, a lo millor doncs, alguna cara que pot fer, algun comentari que et pugui fer, que si no hi ets no te'l farà mai. No? Per tant, sí, és bo limitar un temps d'ús i sobretot jo diria que en aquests moments un temps de desconnexió, no? Que no ens faci por estar desconnectats.
A partir de quina edat es poden obrir perfils a les xarxes socials? Perquè jo veig a Instagram nens molt petits que ja tenen el seu Instagram i pengen les seves fotos.
Les xarxes socials, la majoria, són 12 o 14 anys, diguéssim, legalment, perquè et facin un perfil, no? Jo diria que com més grans, millor, en l'aspecte de que un dia en una d'aquestes sessions de conferències del FER vaig sentir un ponent que deia que arribaria el dia que la meva filla o el meu fill em demanaria per anar a la discoteca, no? I que, doncs, si quan més gran era, més capacitat tindria per decidir correctament, perquè més tard o més d'hora ja aniria, no? Pues amb això és el mateix. El que penso és que quan més oportunitats de parlar amb ells i més experiències hagin viscut en el món real, més capaços seran per enfrontar-se amb èxit a tots els reptes o a tots els riscos que tindran en el món virtual, no? Això és una edat. És molt difícil, perquè no la maduresa de tots els nens és la mateixa, ni de les nenes ni dels nens. No les circumstàncies de la família són les mateixes. Per uns poden ser doncs, una família que pugui controlar perfectament, més que controlar en l'aspecte de supervisar, no? O sigui, tot el que fan els seus nens o els seus nois a casa, i amb altres, doncs, potser ho tenen molt més difícil, no? Per tant, jo diria que depèn de la maduresa del nen o de la nena, depèn de les circumstàncies, també familiars. Com més enllà, millor. Perquè per ells és un referent. Per ells és la seva petjada digital.
Això et volia comentar. S'està creant ja la seva petjada digital i moltes vegades no ens adonem d'això, de l'impacte que tindrà, no? Potser en un futur.
I ells tampoc en són conscients. Jo, com has dit, a part de donar conferències, també doncs, tinc la sort d'estar a classe. I quan fas referència d'aquests temes a partir dels 10-11 anys, sempre et diuen el mateix. O sigui, que ells no es pensen que podran ser víctimes d'un ciberbullying o que ells no podran pensar mai que aquella fotografia tingui una repercussió negativa per a la seva vida, o que ells mai seran famosos i que, per tant, no els hi passarà factura res del que fagin o diguin a internet, no? Perquè no són conscients, perquè no són madurs, perquè no han viscut, no? I quan els hi fas la reflexió de que, home, doncs segurament que qualsevol dels que els hi passa també ha fet el mateix comentari, no? Tampoc es pensava que ella o ell visqués aquestes circumstàncies. Es queden tot parats i la seva reacció sempre és de sorpresa gran, no? Per tant, bueno...
Inclús als pares també ens passa això, no? De vegades no som conscients, els pares, que compartim fotografies amb els nostres fills i tot el que estigui relacionat amb la identitat dels nostres fills.
Efectivament, o sigui, a vegades som els pitjors educadors en aquest aspecte, no? Nosaltres som els primers que estem tot el dia connectats perquè l'excusa de la feina doncs, fa que haig de tenir el mòbil allà al costat, o perquè estic esperant una trucada i, per tant, el mòbil ha d'estar connectat, o perquè doncs, la meva feina m'obliga a... O simplement perquè m'agrada lluir de nen o de nena i, per tant, jo sóc la primera que penjo fotografies,
exacte,
no? I realment dius, ostres, doncs és l'exemple que també està rebent, no? I jo una vegada vaig fer servir un exemple que em va donar molt bons resultats, no? O sigui, parlar-li a aquell nen o a aquell adolescent de que si aquella imatge que en aquell moment està compartint en el món perquè una vegada la puges l'estàs compartint en el món, en aquell moment ella està, o ell està molt content, no? Si passen els anys, aquella imatge serà una imatge que voldrà, doncs, que potser el seu nòvio o la seva nòvia doncs, vegin, no? Si al cap d'uns anys doncs, serà el seu cap de la feina que t'estigui treballant, se sentirà orgullós o orgullosa d'aquella imatge, no?
Clar.
Si els hi fem fer aquesta reflexió i els hi fem veure d'aquella imatge una vegada està pujada, ja has perdut el control per sempre, som més conscients del que representa per ells aquesta imatge digital que estan creant, no? Si no, senzillament per ells és una imatge més que pugen i li treuen el valor, no?
I li treuen el valor, efectivament. Sí. Com podem ajudar-los a protegir aquesta privadesa a les xarxes socials? El fet de dir-los, doncs mireu, no publiqueu imatges on surten carrers, o aneu canviant també les contrasenyes, o tingueu bloquejat les imatges o els comentaris només pels amics, no? Això ho podem fer, no?
Sí.
Ens podem donar uns petits consells perquè siguin més privats.
Sí. La cura és important. Tu ho deies abans, no? O sigui, si tenim cura amb les amistats que van, o tenim la imatge de que, atenció, quan creuis al carrer, mira el semàfor, mira si passes un pas de vianants, doncs el mateix a la xarxa, no? Has de pensar, doncs, tinc la meva xarxa protegida de visions que no volem, o sigui, podem posar-los un exemple que és molt fàcil que entenguin, no? O sigui, tu vas amb el teu àlbum de fotografies pel carrer i els hi vas ensenyant a tot aquell desconegut que passa pel teu costat,
clar.
Oi que no ho fas? Doncs per què ho fas en el món, no? O sigui, aquesta és la primera barrera que has de fer, no? O sigui, aquí acceptes com a amic. La segona reflexió penso que potser dic, realment és un amic? El coneixes? Perquè moltes vegades són amics dels amics dels amics. Per tant, ja és que no sent ni coneguts per ells, no? Aleshores, cal que comparteixis amb aquesta gent que ni coneixes pel fet que és amic o conegut d'un amic teu. Bueno.
Fes i fer aquestes reflexions, no? I ajudar-los a que siguin més...
Més acurats, això. Més acurats. I després jo penso que també hi ha una part de responsabilitat de dir, has de ser conscient, ja ho he dit abans, però ho torno a repetir, de que una vegada puges aquella imatge, però no només una imatge, també en aquests moments està molt de moda els vídeos, o un simple comentari...
Comentaris, exacte.
Allò ja queda per sempre. O són aquelles paraules que mai més esborraràs i que la inseguretat és existeix en el món real i en el món virtual també existeix, no? Uh-huh. I els hi hem de fer entendre que el món virtual és tan real com el món que ells viuen i veuen cada dia en el seu hàbitat normal, no?
En la societat en la que vivim és gairebé impossible eludir el fet d'estar en xarxes socials i estar en el món virtual. Per això els progenitors hem de prendre, com tu deies, una sèrie de mesures. Llavors, quan sospitem els pares que hi ha, per exemple, algun aspecte de que el nostre fill està patint ciberbullying, com el podem fer front? Com podem investigar sense també no posar-nos en la seva intimitat, no? Potser hi ha nens que són més tímids i no volen compartir amb els pares, que estan sent víctimes d'això. Com podem fer front als pares a aquesta situació?
Crec que el difícil realment és detectar-ho, no? Donar-te'n compte. Aleshores, perquè siguis capaç de que el nen sigui tu la persona que vingui a explicar-te o escolta, m'ha passat això, m'ha passat l'altre, el que ha d'haver-hi abans és una relació mare o educadora o pare o educador que tingui la confiança de dir ostres, m'ha passat això, vinc a explicar-t'ho, no? A mi m'agrada molt parlar amb els nanos i quan els hi faig la pregunta de si et passa una situació de desagradable en el món d'internet, a qui recorreries? Amb un 60, 70, 80%, depèn de les edats, sempre la resposta dels pares o els mestres és que no. O sigui, recorrerien abans a un amic o recorrerien abans a una de les persones que conviuen amb ells a classe. Però rares a vegades, o sigui, que venen a nosaltres a dins-ho, no? Aleshores, el que penso que és prioritari és guanyar-nos aquesta confiança, o sigui, i això ens ho hem de guanyar doncs, demostrant-los que ens interessen tot el que passa a les xarxes socials o tot el que passa en el món virtual, no? Demostrant-los que encara que ens superin les circumstàncies perquè van molt ràpids i avui estem parlant d'una xarxa i demà d'una altra, realment ens importa, no? No per controlar-los, sinó perquè és part de la nostra responsabilitat com a pares. Una vegada hem fet aquest pas, si tu parles amb els nanos, si tu has compartit moments d'estones de què t'agrada, què fas, aquesta imatge, què tal van les relacions, hi ha amics nous en el món de l'Instagram o en el món de youtubers, o, bueno, a poc els hi pots anar tallant d'informació. però si no estàs guanyat abans la confiança, serà molt difícil que t'ho diguin, no? Aleshores, crec que l'important és que tu hagis abans parlat amb ells i els hagis dit davant de qualsevol circumstància, fora vergonya.
Clar.
Vine i explica-m'ho.
Guanyar-te la confiança.
I pensa que l'important que serà que jo t'ajudi a sortir d'aquest tan enrenor en el que estàs. Per tant, vull dir, ja ho arreglarem junts. O sigui, no has de tindre por al càstig, no has de tindre vergonya perquè què m'ha passat o què em diràs, sinó el que has de dir és, va, necessito la teva ajuda i a partir d'aquí com sortim d'aquest entrebanc, no?
I com els afecten als nostres joves el fet de... pel seu desenvolupament personal i emocional, el fet de seguir aquests influencers, aquests instagramers que estan tan de moda i que creen en ells uns referents, no? Com els afecta?
Tenim un gran repte com a educadors en aquests moments, que és que els nanos estan en un moment que, segons les edats, l'autoestima els hi va pel número de seguidors que tenen o pel número de me gustes que aconsegueixen. Aleshores, ells, el seu referent justament són aquests instagramers o els youtubers que tenen mils i mils de seguidors i que aconsegueixen doncs, fins i tot fer-se rics i deixar d'estudiar només pel fet de penjar coses a internet, no? Moltes vegades és fruit de la seva autoestima baixa o de la seva difícil capacitat de relacionar-se en el món real, no? Aleshores, se senten molt més segurs i molt més, famosos, diguéssim-ho així, quan estan en el món d'internet. Per tant, el que els hem de dir és que això és una bombolla, que avui estàs a dalt, però demà estàs a baix, i que l'important són els valors del dia a dia de les amistats reals, verdaderes, no? Que l'important és que et facis un cercle d'amics, que seran sempre pocs, i que amb els quals pots comptar amb els millors i en els pitjors moments, no? Que l'important és que sàpigues que avui doncs tu ets una persona de carn i ossos i que allò del món d'internet doncs, és un somni moltes vegades, et sents famós per un dia, no? Perquè hi ha una xarxa que és Musical.ly.
No la conec, aquesta.
Pues és on les nenes de 8, 9 i 10 anyets, que són una passada, se senten superartistes de televisió, és tipus aquest programa tan famós que s'ha fet, que ha sortit tants cantants, ara no me'n recordo el nom.
De OT o un...
Sí, exacte, Operación Triunfo. Sí. Pues elles igual, perquè fan unes gravacions escoltant-se una música de fons i elles són... I senzillament el que busquen són, pues, això, sentir-se doncs, artistes per un dia, no? I, home, a vegades pues, fins i tot mires un vídeo d'aquests i dius, sembla mentida que aquesta nena tingui 8 o 9 o 10 anyets, no? O sigui, sembla una dona escurçada, no? O sigui, i jo crec que part de la responsabilitat és nostra, que els hem donat les tecnologies i el temps per poder-ho fer, no?
Ah. I quin paper juguen les escoles? Tu formes part de l'equip docent de la Vall, de l'escola La Vall. Els eduqueu en temes digitals, els nens? O creus que s'imparteixen hores en explicar-los tot això que ara m'estaves explicant?
Des de 5è de primària tenim un programa que el que fem és com educar-los amb totes aquestes tecnologies i amb els seus usos, sobretot amb els seus usos, no? I parlem sempre de la seva identitat digital, parlem de com han de donar-se a conèixer, o parlem de fins i tot com utilitzar el WhatsApp de forma correcta, no? Perquè... No sé si has tingut l'oportunitat de llegir algunes de les converses que a vegades es diuen entre ells. Utilitzen un vocabulari, unes formes que realment, doncs, a mi a vegades em dona una tristesa immensa, no? Perquè no són conscients del mal que en aquell moment estan fent a la persona de la qual estan parlant, no? Perquè no els hi veuen la cara i, per tant, doncs, se senten valents per dir segons quines coses, no? Sí, hi ha un programa que les ajuda o els ajuda, i fins i tot també els pares i els professors, perquè, com et deia abans, va molt ràpid aquest món, no? O sigui, és molt canviant, és vertiginós a vegades, no? Fins i tot. I necessitem aquest assessorament tant als adults com als nens, no? I sí, dediquem una formació... molt estricta i molt acurada, perquè pensem que la cal, no? Que cal donar-los la base per poder ser autosuficients i per poder veure realment quines conseqüències tenen les seves accions en aquest món, no?
Perfecte, Gemma. Se'ns acaba el temps. Podríem seguir parlant, perquè aquest tema, com dius tu, va molt ràpid, avança molt ràpid i sempre hi ha novetats. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest vespre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bona nit.
Doncs amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en l'educació posem el punt i final. Volem agrair a l'associació FERC que fa possible el programa i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent i ho fem desitjant-vos a tots i a totes que tingueu un molt bon any 2018 i que tots els vostres somnis es facin realitat. Bon any a tots, fins la setmana vinent, no hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.